Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Cinc penedesencs han constituït recentment l'associació Som Perú, amb seu a l'Escorxador de Vilafranca, per visibilitzar el bullying i acompanyar les famílies. Avui els hem demanat que vinguin a Ràdio Vilafranca a explicar aquest projecte. Així que saludem a la presidenta de Som Perú, l'Antònia Colomer. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el vocal de l'entitat, Xus Magallón. Benvingut.
Bon dia a totes.
Comencem explicant el nom, us sembla? Som Perú.
Sí, doncs, Som Perú. Bé, a l'inici teníem molt clar que el que no volíem era que fos un acrònom. No? Volíem que fos un nom, que la gent ho pogués recordar, que fos senzill. I bé, de fet, ens va costar una mica trobar-lo. I de fet, hem de dir també que va haver gent de fora que ens va ajudar a pensar i tal. I al final, la idea, que ens va semblar boníssima, va venir d'una vilafranquina, d'una artista vilafranquina que es diu Neus Villar, que ens va dir, ostres, doncs jo he pensat que potser, sinó aquest, que partís d'aquí, del nom de la frase dels tres mosqueters, no? De tots per un i un per tots. No?
Ah, que bona!
Que ens va encantar. Sí, 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 perquè clar, som tota l'associació per una persona i aquesta persona per la resta, no? Vull dir que ens va semblar super, super adient. Sí. Llavors vam començar a pensar i vam dir, bueno, doncs a veure, a partir d'aquí, què em pot sortir, no? I va sortir el Som Perú, que té una mica el mateix significat.
Sí, a més, aportava precisament això, la idea de, entre tots ens ajudem i t'ajudem perquè tu també després puguis ajudar. En definitiva, l'objectiu i el treball funcionarà des d'aquesta perspectiva, no? Que és crear grups de treball en l'espai que han trobat que havia una gran mancança, aquesta gran mancança l'han trobat en l'entorn. Sí que és veritat que se dona servei i atenció a les víctimes, sí que és veritat que se fan treballs en els agressors i a vegades en l'entorn on es produeix, però han trobat una gran mancança i ha estat una reclamació que venia de lluny de què passa en les famílies, què passa en tota aquella solitud i desconeixement que es genera en aquest entorn, què passa en l'entorn d'amics, què passa en l'entorn del lleure, què passa en aquests espais, no? Llavors, la idea venia per aquí. I aquest nom el que fa és reafirmar això, no? O sigui, tots som per un i un és per tots.
Què us impulsa a crear l'associació?
Doncs mira, justament en el fil que explicava el Xus sobre el tema dels grups de suport, van ser justament aquests grups de suport. Va ser aquest buit social que vam pensar que hi havia. I de fet, aquest que seria un dels primers objectius de l'associació, que és el crear els grups de suport, és una mica el que ens va unir a totes les cinc persones que avui formem part de l'associació. I és el que arrel d'això tot va anar florint i va anar canviant en el fet que es va muntar després l'associació, perquè vam pensar que podíem fer més coses, no? Però la idea inicial va ser aquesta, trobar-nos per crear aquests grups de suport, perquè tal com molt bé ha explicat el Xus, una de les situacions en què es troben les famílies i sobretot les famílies que estan patint aquesta situació però sense perspectives de que el seu cas se solucioni, perquè clar, quan tu passes un cas de centre escolar però veus que s'hi posa mesures, veus que s'està solucionant i tal, és molt diferent, no? Perquè et sents acompanyat, però clar, hi ha molts casos que no és així. Llavors, tots aquests casos que no és així...
Són majoria?
Home, n'hi ha molts.
Sí?
N'hi ha molts, però sí. També n'hi ha que tampoc no sabem, perquè clar, els que se solucionen no els sabem, no? Perquè se solucionen. Però n'hi ha molts, malauradament, que no se solucionen. I això que explicava el Xus, d'aquest sentiment de solitud, i a més que parlant amb famílies al llarg del temps, no? Quan els preguntaven, per què, i tu, què és el que t'ha anat bé? Què és el que no t'ha anat bé? No? Doncs una de les coses que sempre anava bé era el fet de poder parlar amb algú que, com tu, hagués passat el mateix. No? Era com un acompanyament, com una... com estar amb algú que sap el que estàs passant i, per tant, això t'ajuda. No?
Aquest diàleg de tu a tu.
Vam pensar, ostres, però és que això és ideal, no? Crear aquests espais on la gent, on aquestes famílies puguin coincidir i on al final es puguin ajudar i al final potser doncs, es puguin fer amigues i puguin seguir veient-se després d'un cop dissolts aquests grups, no? Vull dir que és una cosa molt bona.
És que precisament d'aquí és d'on sortia tot el treball, no? Quan van detectar i va arribar aquest... això d'aquesta solitud i aquesta... com trobar-se desemparats, perduts i demés. Immediatament vam pensar la millor forma de treballar-lo és des dels grups de suport d'ajuda mútua. Vam pensar en exemples que n'hi ha molt desenvolupats i que donen unes respostes molt bones i vam creure, doncs, ostres, treballem-lo per aquí. Perquè si tenim la necessitat i això està donant una bona resposta, anem a enfocar-lo des d'aquesta perspectiva. I això és una mica el que ens va portar primer a generar la idea, l'artista de la idea és l'Antònia, i l'alma mater, però vam començar a treballar-lo, i vam dir, ostres, pues, fent-lo ben fet, creant una associació, intentant d'anar una mica més allà, però en l'objectiu principal d'aquest treball de suport, allà on està la buidor, que és en aquest espai, no? Doncs treballem-lo des d'aquí. I així és com va sortir tot.
Sí, m'agradaria només afegir, perquè abans hem explicat el nom, hem explicat també qui ens va donar la idea, afegir també que també ens ha ajudat molta gent, és a dir, que l'associació la formem 5 persones, però hi ha molta gent de fora que ens ha aconsellat, i per exemple, amb el tema dels grups de suport, que vam voler preparar-ho molt bé, de fet, ho hem preparat molt bé per estar preparats per quan arribi el moment i ja poder-ho fer amb condicions i convençuts que ho fem bé. Doncs hi va haver, per exemple, la psicòloga, l'Anna Romeu, que ens va ajudar moltíssim en confeccionar els protocols de benvinguda de les famílies. Vull dir que tot i que sí que som 5 persones, realment les que la formem, però que el bo i contentes que estem és de tota l'ajuda, no? que desinteressadament doncs, tota la gent ens ha proporcionat. No? Que penso que sense aquesta ajuda ha sigut molt difícil.
Sí, n'hi ha més persones de les que semblen sensibilitzades sobre aquest
tema. Sí, sí.
I quan comences a parlar, molta gent et diu, ostres, pues, que bé, perquè és una cosa que és una necessitat que trobaven, que es feia falta i a més. No sé si és per un motiu de que ara té més visibilitat o perquè estem més conscienciats o perquè estem en aquesta fase important de preconscienciació i conscienciació, però la gent sí que l'està rebent molt bé, molt bé. També és veritat que és una de les grans mancances que hi havia fins ara, no? Aquesta fase de conscienciar la gent de que és una realitat i una realitat que està a prop, que és una realitat tangencial que afecta a tota la societat i a tot estament i a tota creència i a tot espai. I això estava ahí, no?
Sí, sí. De fet, comentant també, seguint amb el que comentava, el tema de la conscienciació, de conscienciar, que és un dels altres objectius que tenim a l'associació, i jo penso que, bueno, tots són molt importants perquè no hi ha un objectiu més important que l'altre, però el tema de conscienciar és molt, 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 moltíssim important. Perquè bueno, una de les maneres de poder fer aquesta de poder conscienciar és a través de la formació, per exemple, i a través de la formació, tots aquests casos que comentàvem abans, no resolts, penso que que ajudaria moltíssim perquè ens ajudaria a poder identificar els casos que ja és on fallem ja que no els sabem identificar perquè moltes vegades no ho veiem en un conjunt, o sigui, veiem l'últim que ha passat de tot aquest cas, però no veiem aquesta motxilla tan pesada que porta aquesta persona que va acumulant fins que explota, perquè tothom acaba explotant, perquè identificaríem això.
Persona menor, la majoria de les vegades, no? Amb menys recursos, menys madur.
Sí, exactament. I després, també, jo penso que molt important, sabríem, perquè és una cosa que a vegades ens costa, perquè té molta força, sabríem eliminar o apartar el discurs que utilitzen les persones amb aquest rol d'agressor o agressora i el seu entorn més proper, un discurs ple d'excuses, que són el que utilitzen per poder seguir fent el mal. I a vegades és molt creïble en l'entorn, no? Aquestes excuses, a vegades amb l'escarment, no? Amb el que, ai, que s'ha cregut, no? I això és molt creïble. Llavors, saber apartar el discurs, no? Per ser molt objectiu, i entendre que les causes no tenen res a veure amb aquestes excuses, sinó que les causes del bullying són l'odi, no? Són l'enveja, la manca de valors, la manca d'ètica, no? Vull dir que tot això amb aquesta formació i fer-nos conscients és que ajudaria una barbaritat.
Parlant d'excuses, una que se sent molt sovint és això ha passat sempre. El que passa és que ara hi ha les xarxes socials, no?, que multipliquen aquest assetjament escolar.
Sí, precisament ahir vam projectar una pel·lícula, vam fer el primer acte, perquè ahir era el dia internacional del contra l'assetjament, i vam poder...
I es vau estrenar públicament.
Es van estrenar públicament, vam projectar una pel·lícula que explica un cas real, no?, i és molt dura. I després van fer un col·loqui. I una de les coses que van sortir en aquest col·loqui precisament és això, no? Si fins ara tot el procés d'assetjament acabava quan tu o la persona que patia la situació sortia d'aquell espai, es podia prolongar una mica en els camins o per trobar-te amb la gent, ara això s'ha multiplicat a 7 dies, 24 hores. Perquè les xarxes continuen fent aquesta labor. I a més està generant un altre problema, no? Que és un assetjament ininterromput i que no correspon a l'agressió directa. Vull dir, tu t'envien un comentari o te pujan un vídeo o fan el què i potser l'han fet fa una setmana i tu el veus ara o el veus d'aquí a un mes. Clar, això està generant encara més malestar en la persona i aquesta incapacitat de respondre també genera més indefensió. I aquest procés és un procés que bàsicament fundamenta la seva força en la solitud. La persona que està patint l'agressió se sent molt sola. Quan allò se detecta, el grup i l'entorn que estan en l'entorn, el familiar o el d'amics i demés, se sent sol. I tot aquest procés acaba generant una marca en el perfil de les persones que és una marca a llarg termini. Si això afegint les xarxes que encara ho prolonga més, estem generant un conflicte molt gran, una marca molt gran i un malestar molt gran durant molt temps. Això implica que d'aquí a uns anys aquestes persones encara estaran visquent de forma pitjor de lo que s'ha viscut fins ara. Sí, vol dir que n'hi ha més que abans? No, però sí que és veritat que això està ahí.
Sí, sí. No sé si hi ha dades, si teniu dades. Abans feies al·lusió a la dificultat de posar el focus sobre els casos. Uh-huh. Hi ha dades? Fins a quin punt és una xacra contemporània que afecta nens i joves?
Hi ha dades i, a més, cada cop hi ha més estudis. El que passa és que nosaltres ens basem molt en un dels estudis que és veritat que fa més anys, que és del 2005, ja fa uns quants anys, però... Ens basem en aquell que és l'estudi el Cisneros, no? Ens basem en aquest perquè és supercomplet, és a dir, està fet amb una mostra d'alumnat molt gran, em sembla que arriba gairebé als 25.000 alumnes, que és una barbaritat, i a més, que ens agrada molt perquè relaciona els tipus de violència que poden patir tot aquest alumnat amb les conseqüències psicològiques que poden patir. Per exemple, no? Bueno, això m'ho invento perquè no recordo ben bé, però, per exemple, aquest sí que és cert, perquè a més el tenim penjat nosaltres a la web, que, per exemple, les persones, les menors que han patit assetjament d'exclusió, doncs tenen més riscos de patir depressió, de patir una sèrie de conseqüències, no?
Sí, els estudis parlen de que les persones que han patit aquest tipus de situacions, el 50% desenvoluparan algun trastorn mental i d'aquest 50%, un 25% tindran idees d'autolisis.
Sí.
Això és molt greu. Implica un increment dels suïcidis, de les autolisis, molt gran. I després, una altra de les coses que parlen els últims estudis que hem vist és que un de cada quatre joves en algun moment han estat exposats a una situació d'agressió.
Un de cada quatre?
Un de cada quatre.
És molt.
Bé, estan en un 24%. Sí, sí, una barbaritat.
Sí, estan arribant exacte. Sí. Sobre aquests, estem movent per aquests números. I una cosa que a mi m'agradaria marcar molt bé, és que l'assetjament no és només en l'entorn escolar. L'assetjament també es dona en el lleure, en l'esbar, es dona en molts espais, en l'esport, i hem de trencar aquest estereotip que tenim generat de que això és una cosa de l'escola. No és cert. És una cosa transversal de la societat i que afecta en tots els espais. N'hi ha molts joves i moltes joves que estan patint aquestes situacions en espais de lleure, en espais d'esport. està anant més allà. Sí, sí, sí. I sempre és una... Sí, fins ara era una lluita de rol de poder, de control, de ser protagonista, perquè és el que està movent el de llences. A les xarxes ho estan incrementant més. Per això aquestes xifres són tan terribles, no? I el problema és que anem encara a que sigui pitjor. I el que implica a nivell de xacra per la nostra societat. Dic xacra perquè serà una marca molt important en aquelles generacions que seran les que han de gestionar el nostre futur. Sí. Perquè quan entres en aquests processos, el teu perfil psicològic es veu molt afectat, molt, molt afectat. Llavors, això ho vas arrastrant, vulguis o no, i condiciona el teu futur.
Sí, jo només un apunt que volia comentar amb això que has comentat, que és cert, evidentment passa. Però, ens despista el nom, perquè assetjament escolar, clar, tots enfoquem cap a escola.
Preferiu,
no?
Bullying?
No.
O no us caseu amb cap etiqueta.
Sí, no,
però si tinguessin que agafar una etiqueta, sí, jo diria assetjament en edat.
Edat és el que posem nosaltres, perquè, clar, no és exacte, això ens despista i ens fa pensar que només és l'escola, que per lògica és on hi ha molts casos, perquè és on van la gran majoria dels nens i nenes. Però només me volia concretar que és cert, evidentment passa tot arreu, però... Parlàvem dels llocs d'esbarjo, d'esplais, de caos, pot passar, evidentment, a tot arreu, i segurament passa a tot arreu, però m'agradaria diferenciar, no? Perquè, clar, no és el mateix, per exemple, un centre educatiu on hi hagi molta competitivitat, un club esportiu on hi hagi molta competitivitat, amb un espai de lleure on aquesta competitivitat, perquè la competitivitat genera molt de bullying, on aquesta competitivitat té un nivell molt més baix i el nivell de valors és molt més alt. Per tant, evidentment, allà on hi ha joves i nens i infants que es relacionen, i hi pot haver casos d'assetjament escolar, però les probabilitats són més o són menys, depenent de...
I una altra de les coses que marca la gran diferència és que tant en el món educatiu com en el món de l'esport sempre n'hi ha una persona adulta que té aquesta capacitat d'intervenció i d'observació, que és molt important, la fase d'observació i detecció. I aquí tenim molts protocols. El problema dels protocols, que estan molt bé i estan... Bueno, algun es podria millorar, la veritat. El problema és que triguen a aplicar-se. Quan s'activen, el mal ja està fet. Mm. Això és sí, un altre de les grans problemes que ens
sí,
trobem.
No? Sí, és que la idea és passar per la prevenció de totes, és a dir, aquests grups de suport, ja ho hem explicat abans, molt importants, perquè ja és el present de que estan passant tot, per tot el que estan passant, però clar, és això el que hem d'evitar, no? I evitar que arribem aquí amb aquestes famílies que estan passant perquè estan passant la societat els ha fallat, tots els hi hem fallat, no? I estan passant per això. Amb el tema d'un altre dels objectius, que és el de donar visibilitat, no? Que va molt, molt junt amb el tema de conscienciar, m'agradaria també explicar que, bueno, que avui al 3 de 8 surt un reportatge d'una família que explica, que és real, és un cas real, que explica doncs, per tot el que està passant el seu fill i ella, i bueno, que m'agradaria que llegís el màxim de gent possible, perquè està superbé. És un...
Aquesta setmana, com dèieu, coincidint amb el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, heu celebrat les primeres activitats públiques, ha estat una mica la posta en escena, us heu donat a conèixer, ahir amb aquesta projecció d'una pel·lícula i la taula rodona. Com va anar? Quines són les primeres sensacions?
Bueno, les sensacions van ser bones. La pel·lícula és molt intensa. La veritat és que va acabar la projecció i tothom es va quedar...
Callat. És que estàs tota l'estona amb el cor encongit, no? Tota l'estona amb el cor encongit.
És ben quedat trasversat per complet, o sigui, és com un raig que t'atravessa i te deixa paralitzat.
La pel·lícula, si la volen recuperar els oients, es diu Un petit món.
Es diu Un petit món. Crec que és fàcil de trobar en les xarxes.
Sí, sí.
És en francès, subtitulada, però s'entén molt bé perquè està... El bo d'aquella pel·lícula, per mi, és que ho expressa i ho visiona des de la visió de la nena.
Sí.
És una nena petita que està veient com el bullying se projecta sobre el seu germà, no? I és molt interessant perquè ens dona una visió que els adults no tenim. I ella centra molt tot el que passa allà, no? I
clar, això, ella ho veu, no?
Ella ho veu. I no veu
no
només
veuen
que aquell
mal.
I ho veu des d'uns ulls infantils no marcats per allò que socialment ja es marca, aquestes regles que es marquen els adults. I això era molt interessant. I després el col·loqui va ser molt interessant.
Va
la pena és que
no
vam tenir molt de temps,
sí,
per poder desenvolupar bé, sí, tot el que es va projectar allà, però van sortir idees molt interessants. Es
molt.
Va parlar de projectes de stop bullying que s'estan movent en algun institut, es va parlar de la cultura i com a eina per treballar-lo, es van parlar de coses molt interessants. Va ser molt agradable i un resultat
molt,
bo.
Molt, molt content.
I demà content. Seguiu, no? Demà col·laboreu amb
demà
els esplais
sí,
de la vida.
Exacte. Demà a la tarda...
Expliqueu-nos què fareu.
Sí, doncs sí, demà a la tarda a la classe Jaume I, de 5 a 7 de la tarda, doncs sí, farem tot un seguit d'activitats per les diferents edats, també per treballar tota aquesta problemàtica, no? Llavors, es faran dos grups, es faran els més grans, que em sembla que és de primer de l'ESO fins a batxillerat, i ells el que faran serà mirar trossos d'aquesta pel·lícula i debatran aquests trossos, no? Parlaran, arribaran unes conclusions que després s'explicaran a la plaça davant de tothom, no? I els petits es quedaran a la plaça i faran diverses activitats que hem preparat, bueno, tot activitats col·laboratives, amb una pancarta, i acabarem amb un berenar.
I està obert a tothom, a banda dels
esplais?
Obert a
tothom. Sí, perdona, els esplais, sort dels esplais que vindran i que ens han ajudat i que ens han col·laborat, han preparat totes les activitats i tal. I sort d'ells, perquè també clar, ens ajudaran a fer-ho, però sí, està obert absolutament a tothom que vulgui venir.
Aquelles famílies que vulguin contactar amb vosaltres, que busquin aquesta ajuda que oferiu, com ho han de fer?
A través de la nostra pàgina web, el poden trobar perfectament.
Doncs exacte, o a través de la nostra pàgina web, o tenim un telèfon de l'associació, que és el 671-984-712, o a través del correu electrònic, que és somperun, tot amb lletres i minúscules, somperun@gmail.com.
I el web és somperun tal qual?
No, el web és una miqueta... És el sites.google.com/viu/somperun. Aquesta és la web.
De moment, és que no tenim molts recursos.
Home, esperem d'aquí a poc poder tenir un Instagram.
I sou a l'escorxador un dia fixe de la setmana o del mes?
De moment ens estem reunint 15 dies, els dimecres, per la tarda, i això és el que estem preparant ara. Estem en fase d'elaboració de tot el procés d'acollida de les persones i les que vulguin venir, podem, a través també de l'escorxador, ens poden localitzar perquè tenim la seu allà. I el que estem fent ara és aquesta primera fase, per començar l'abans possible. No?
Jus Magallón i Antònia Colomer, moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Vilafranca a presentar Som Perú. Molts encerts, que teniu molta feina per davant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Aquest mes d'abril s'ha completat la fase inicial de senyalització de l'itinerari del camí fariner del Foix, que discorre pel camí històric que connectava Vilafranca amb diversos molins de farina del riu Foix i la riera de Llitrà. Es tracta d'un projecte conjunt dels ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès, que ha comptat amb el suport de l'Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona. El camí fariner és una ruta d'origen medieval que feien servir els habitants de Vilafranca i voltants per portar el gra a molt als molins fariners de la conca del Foix, entre els quals destacava per la seva importància i grandària el molí del Foix. Al llarg del recorregut es troben vestigis de molins fariners, pous, basses, rescloses i sínies. Amb aquest projecte s'instal·laran un seguit de parades o estacions interpretatives i experiencials que faran valer el patrimoni i alhora tractaran diferents temàtiques entorn de l'aprofitament de l'aigua i del canvi climàtic. A Vilafranca s'han instal·lat diferents elements interpretatius. És el cas de la plaça de l'Era Enrajolada, amb un tòtem que explica com fins finals dels anys 50 del segle passat aquest espai es va utilitzar per batre el gra. El Festival Poesia a les Caves de Sant Sadurní arriba a la 16a edició amb l'estrena avui a partir de les 8 del vespre a les Caves Recaredo. Les altres dues propostes seran els divendres 10 i 17 de maig a les Caves Giró i Giró i Gramona, i també a les 8 del vespre. Amb la participació de 9 poetes i poeteses que presentaran i recitaran els seus versos, l'accés al festival serà lliure i, com és habitual, es maridarà amb cava. El festival arrenca avui a Recaredo i comptarà amb Sònia Moll, Xavier Zambrano i Santi Borrell. El 10 de maig es traslladarà a Giró i Giró, on hi seran Laia Carbonell, Raquel Santanera i Maria Sevilla. I finalment es tancarà el 17 de maig a Gramona amb Raquel Casas, Lídia Gázquez i Anton Ferret. El Let's Clean Up Europe és una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment a boscos, platges, marges de rius, etc. La campanya de l'any 2024 té lloc entre el 10 i el 12 de maig arreu de Catalunya i a Sant Jaume dels Domenys es farà el dissabte 11 de maig. En aquesta ocasió s'ha escollit la zona del Pi Sol a la Torregassa i al Papagai, on es pretén recollir els residus que s'han anat acumulant per l'efecte del vent i l'acció de les persones que negligentment llencen plàstics, envasos, borilles de cigarretes i altres sense miraments. Visita dinamitzada amb la Gisla la Ramallera aquest diumenge al Parc d'Olèrdola. Dins de les activitats de difusió que s'organitzen al Parc d'Olèrdola, aquest diumenge a les 11 del matí s'ha programat una de les propostes més consolidades amb més de 20 anys de trajectòria. Es tracta de la visita teatralitzada amb Gisla la Ramallera, que permetrà conèixer les característiques del bosc exterior del conjunt monumental i les propietats de les plantes ramalleres. Gisla representa un personatge que va viure a Olèrdola l'any 1003. De ben petita, la seva mare li va ensenyar com guarir moltes de les malalties dels seus veïns amb les plantes i les herbes que recol·lectava al bosc.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 4 minuts tocats.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ara a l'agenda farem una ullada als actes més rellevants del cap de setmana. El primer ens porta cap a Sant Jaume dels Domenys, on diumenge la Lliga contra el Càncer ha preparat un acte per recaptar fons. Per saber-ne més, marxem fins a Domenys Ràdio amb la Laia Batlle. Bon dia, i qui t'acompanya?
Qui m'acompanya ara als estudis de Domenys Ràdio és la Dolors Galimany. Ella és la delegada de la Lliga contra el Càncer a Sant Jaume dels Domenys i ens ve a explicar un acte que tindrà lloc el proper diumenge 5 de maig. Dolors, molt bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Què
bon
tal?
Dia.
Com estàs?
Bé, bé, fent, organitzant cosetes.
Una mica atabalada, no?
Bueno, tampoc no és tant, no hi ha tanta feina. A vegades ens ofeguem amb un got d'aigua.
Doncs no ens ofeguem, no ens ofeguem.
No.
Però el que sí que és important de tenir, de parlar i que tothom s'ho marqui al calendari és el proper diumenge 5 de maig a partir de les 12 del migdia. Què passarà aquest dia, Dolors?
Doncs mira, organitzarem per la Lliga del Càncer, organitzarem una mica de concert vermut. Llavors farem amb una colla de joves d'aquí al Baix Penedès que volen col·laborar amb la Lliga, que sempre que diu que fem alguna coseta ells volen col·laborar, llavors ells vindran a cantar i llavors farem un vermut que també col·labora els gegants d'aquí Sant Jaume. I entre una cosa i una altra farem un parell d'hores o tres obretes, distrets, i un dia espero que molt maco.
Amb quin objectiu se celebra aquest acte, Dolors?
Bueno, l'objectiu és el de sempre, donatius per la Lliga i per la investigació i per tot el tema de càncer.
Hem de recordar que aquest acte es farà a la pista de les escoles.
Sí.
Per què s'ha triat aquest lloc, Dolors?
Bueno, perquè és un lloc bastant gran, espero tenir força gent, fer bona propaganda, a més, si fa molta calor estarem bé, i si plou, pues, també.
També. Clar, dit això, comentaves que hi col·laboren els gegants de Sant Jaume fent el que serà el vermut.
Exacte.
I qui més ens col·labora?
Ens col·labora també l'Ajuntament a deixar-nos tot l'equipament de la pista, a l'escenari, les cadires, les taules, tot l'equipament que necessitem per l'acte.
Entenc que és un acte obert a tothom?
Sí, tothom pot vindre.
Explica'ns una mica com treballeu des de la Lliga, perquè això són actes que es fan per tot el territori català o explica'ns
bueno,
una mica com funciona.
Aquí treballem a les comarques de Tarragona i Delta de l'Ebre, i el Baix Penedès també estem inclosos. Llavors, aquí el Baix Penedès va començar amb el Joan Descals, que era el president de Vendrell d'aquell moment de la Lliga, que ja fa 20 anys d'això. Érem els pioners i jo, com que havia sigut la regidora de Sanitat d'aquí a l'Ajuntament, doncs m'ho va dir i doncs va dir endavant, Joan, compta amb mi. I cada any doncs fem alguna coseta. Hi ha pobles que participen més, hi ha pobles que participen menys, però bueno, es fa tota la comarca i arribem fins al Delta de l'Ebre.
I a partir d'aquí, cada poble que hi ha delegació s'organitza ell pel seu compte?
Sí, a vegades són com a comarques. Un any vam fer allò solidari, que era com un relleu, que començava al Baix Penedès amb una comarca, amb un poble, i anava continuant i era un relleu. D'això després es va fer, cada un va fer el que li va semblar que era correcte per ell. A vegades fan un arròs, a vegades fan unes curses, a vegades fan la fira, posen unes botiguetes per vendre coses, productes de la Lliga. Bueno, cada poble fa doncs, el que creu que sortiria bé al poble.
Entenc doncs, que si dius que fa 20 anys que hi ha Lliga contra el Càncer aquí al Baix Penedès, Sant Jaume també fa 20 anys que hi és.
Sí, fa 20 anys que hi és.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sembla ahir. A mi em sembla ahir.
T'ha passat ràpid, Dolors.
I tant, els anys passen volant.
I al final, per què vas decidir o per què vas pensar que aquí a Sant Jaume dels Domenys doncs, feia falta tenir també aquesta delegació de la Lliga contra el Càncer?
Bueno, perquè és una malaltia que desgraciadament quasi tothom sabem què és i ens toca bastant, a vegades bastant a la vora. Llavors, per la investigació hi ha cosetes, hi ha subvencions, hi ha coses, però sempre es necessita més i més i més. I sobretot sempre fer els controls que ens demanen la Tecla, també som associats a la Tecla, i ells aporten aquests papers que sobretot feu aquesta prova, sobretot, i els han de fer tots els controls, que amb un control a temps poden solucionar moltes coses.
I, per tant, la Lliga treballa en això, treballa en la investigació i treballa per donar un cop de mà a tota aquesta gent que està doncs, investigant el càncer, no?
Sí, 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 sí. Hi ha grups de teràpies, hi ha grups d'acompanyament, hi ha, bueno, cada un pues, s'ajunta, perquè el malalt és el malalt, però la família ha de saber com tractar aquest malalt. Vull dir, a vegades no és que estigui pitjor la família que el malalt, però també han de saber fer costat al malalt i saber doncs, que si el malalt no vol explicar res i no vol parlar, doncs no vol parlar. I si vol parlar, doncs se desfoga amb la família i això també ho has d'assumir tu, perquè has de tindre molta força, bueno, molta força per poder aguantar segons quins casos bastant greus que hi ha en aquest món.
Sí, sí, és una malaltia, a més, que qui més qui menys doncs, coneix, ja sigui un amic, un conegut, sí, un familiar, sí, sí. Algú que tots coneixem algú. Dolors, també volia preguntar-te perquè en altres ocasions s'havia arribat a fer fins i tot un dinar, però suposo que el tema de la pandèmia ho va acabar de desgraciar.
Sí, ho va destrossar, la pandèmia va destrossar tot, perquè llavors ens van prohibir fer acostar-se gent i mira que era maco, aquí a Sant Jaume el vaig organitzar jo, el dinar aquest, i havíem sigut fins a 300 persones, amb molta col·laboració de la Llinyola i molts voluntaris que van vindre ajudant-nos a fer el dinar aquest, però, bueno, era molt maco, molt maco. Llavors hi havia uns obsequis que les botigues i tot es donaven i llavors ens ho sortejàvem. I clar, si venies 1.000 números, pues era 1.000 números, 1.000 euros. I eren segurs aquests 1.000 euros, segurs cada dinar teníem 1.000 euros de benefici.
Segurs que anaven al pot, eh?
Clar, sí, sí.
Clar. I això era una bona...
Clar, era una bona d'allò, sí, sí.
I al final per què s'ha decidit doncs, canviar l'estratègia en lloc de
fondinar? Bueno, perquè fem més coses més petites i que tothom van fent coses i cada vegada hi ha més coses, doncs clar, el dinar costa bastant d'organitzar perquè la comarca s'ajunti i facin aquests dinars.
Clar, perquè no era només de Sant Jaume dels Domenys, era de tota la comarca.
Era la comarca. Al Baix Penedès fèiem un dinar un cop cada any. I llavors el pròxim poble feia un dinar, l'altre pròxim. I llavors es va acabar amb que hi havia dos o tres pobles que no ho van fer, després tenies que repetir, bueno, una sèrie de coses que, bueno... I la pandèmia va ser la que ho va acabar
del
tot. Va dir,
doncs mira, anem a fer coses més petites. Com
més petites i mira, mica en mica, pues, també vas fent.
Com l'acte que tindrem doncs, el diumenge 5 de maig. Aquí veig que també poseu en el cartell que es donarà un obsequi.
Bueno, farem com un donatiu de 5 euros i llavors buscarem un obsequi per donar-los, per regalar-los. Perquè, clar, vull dir, és un donatiu de 5 euros. I llavors pues, es donarà, pues, no sé, alguna coseta. Alguna coseta.
I ja per acabar, Dolors, només ens queda que convidis a la gent a participar d'aquest dia.
Sí, sí, esteu tots convidats a vindre, farem la propaganda que faci falta i a més, també el jovent aquest que participa també ens agradaria que els coneixéssiu, que són un grupet molt jove, que la més jove té 16 anys i després els altres tenen entre 23, 24 i així, i pues, és un grupet que comença ara i vull que també els fem una miqueta de propaganda, ja que tenen la voluntat de vindre de franc a ajudar-nos.
Els Lodi es diuen.
Sí, Lodi. No sé com se diu.
Sí, posa aquí, grup musical Lodi, concert vermut el diumenge 5 de maig. Doncs si voleu, teniu ganes de conèixer aquest grup novell i participar i ser solidaris amb un acte com és pel càncer, doncs no ho dubteu, no? El diumenge 5 de maig a partir de les 12 a la pista de les escoles.
I a més és el dia de la mare. Que ho farem tot, farem d'allò del dia de la mare, un concert, un vermut, i després tots a dinar a casa la mama.
Exacte, per celebrar-ho.
Per celebrar-ho més bé.
Molt bé. Doncs Dolors Galimany, delegada de la Lliga contra el Càncer a Sant Jaume dels Domenys, moltíssimes gràcies. Esperem que tingui molt d'èxit aquest acte i que tothom es volqui amb aquesta acció solidària solidària que, doncs, si Déu vol, tindrà lloc el 5 de maig a les 12 del migdia aquí a Sant Jaume dels Domenys.
Molt bé, s'esperem aquí a la pista de les escoles i que faci molt bon dia i que tinguem calor i que puguem veure un vermut ben fresquet.
Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall ens du fins a Ràdio Sant Sadurní per presentar la 7a edició de la Primavera del Cava. Tot un ventall de propostes enoturístiques que farciran els caps de setmana de maig i que s'agrupen sota el paraigua d'AE Cava. Descobrim aquesta proposta tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Aquest cap de setmana, com bé dius, arrenca la Primavera del Cava, aquest festival de propostes enoturístiques que presentem ja de la mà de l'Anna Gual d'AE Cava. Anna, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, perfecte.
Tot a punt ja perquè arrenqui aquest cap de setmana aquesta 7a edició de la Primavera del Cava?
Doncs sí, tenim moltes ganes, portem ja uns mesos preparant-ho i la veritat és que amb moltes ganes de que el maig estigui florit d'activitats.
Ara ho deies, aquest mes de maig, 7a edició, des d'aquest 4 de maig i fins al 26 tindrem multitud de propostes, tant a la nostra comarca, al Penedès, com fora de la nostra comarca, oi?
Sí, és així. Principalment les activitats, és cert que tenen lloc doncs, aquí, a la nostra comarca del Penedès, perquè el major nombre de cellers que participen a la Primavera del Cava són del Penedès, però també trobem altres cellers que elaboren cava, que estan associats a l'Associació de Elaboradors de Cava, mm-hmm. i que també volen participar-hi. Per tant, també hi haurà activitats a l'Ella, a l'Alt Camp i a la Conca de Barberà.
Concretament tenim 16 cellers en aquesta 7a edició, oi?
Sí, hem tingut anys de tot i aquest any és un any amb molta activitat i amb moltes això, propostes per escollir. En total són 16, que no està gens malament.
Arriba amb moltíssimes ganes aquesta Primavera del Cava i, de fet, hi ha tantíssimes ganes que hi ha algunes d'aquestes propostes que tindrem durant aquest mes de maig que les entrades estan exaurides. És un cas molt clar, per exemple, la proposta que tenim per començar, la que obre aquest mes de maig, que és la d'aquest cap de setmana.
És així, la veritat és que nosaltres estem més habituats a exaurir les activitats quan arriba la barema, perquè tothom pensa cellers i barema, però cada cop tenim més afluència també amb aquesta altra proposta, que és la Primavera del Cava, i com tu bé dius, ja tenim quatre activitats exaurides, entre elles doncs, la primera, que és la que té lloc aquest cap de setmana, aquest dissabte 4 de maig, el celler Cripta, i és un concert molt, molt xulo en què, doncs, com dèiem, ja està exaurit i, per tant, doncs, potser ens podríem centrar més amb les que queden entrades.
I tant, si et sembla, anem a presentar les diferents propostes, les que sí que queden entrades. Les tenim totes a www.laprimaveradelcava.com, però nosaltres fem aquest tastet i parlem d'aquestes propostes d'aquesta 7a edició. Dissabte 11 de maig tenim unes quantes propostes. Per tant, aquí podem remenar i escollir la que més s'adapti als nostres gustos.
És així. Com que són tots els caps de setmana del mes de maig, aquest cap de setmana doncs, ja el saltem i passem al següent, que és 11 i 12 de maig. I l'11 de maig tenim el celler Canals i Moner, un esmorzar de pagès, que és sempre exquisit tot el que preparen, i un maridatge increïble també doncs, amb formatges. Després del celler Rovellats, visita i tas de sensacions, amb un branch a la vinya, amb un entorn inigualable, que és el que té el celler Rovellats. Mm-hmm. Capità Vidal, fan una caminada entre vinyes, amb un gran aperitiu i un tas de caves. I Masia Torreblanca, el mateix dissabte 11 de maig, cap al vespre, ells proposen un cap vespre musical amb posta de sol, també per guardar el record. Mm-hmm. I si vols ja passo directament al següent, el diumenge 12 de maig.
Som-hi.
Sí, són dues aquest diumenge 12 de maig. En un cas tenim el celler Joan Segura Pujades, que ens proposta una primavera enogastronòmica entre vinyes, amb menjar, amb visita a les vinyes, amb també un 4x4 entre vinyes. Bé, tot una aventura. I el celler Carles Andreu, que està a Tarragona, proposa sabors que perduren, caves i formatges de llarga maduració. i amb fi tanta informació que hi ha i amb liu. En veritat, són coses molt, molt xules. És veritat que el 12 de maig, ho comentàvem, doncs, és el dia de les eleccions, però per sort la gent veu que aquell dia es poden anar a votar, es pot anar a votar i fer activitats i que realment, doncs, no tenir un dia tan especial doncs, amb activitats de la primavera del Cava.
Així contrarrestem aquesta jornada electoral, la podem contrarrestar amb aquest maridatge de territori i de quilòmetre zero. Si et sembla, fem un altre salt i anem ara al cap de setmana del 18 i 19 de maig.
És així, i ens centrarem en el dissabte 18 de maig, perquè les del 19 de maig doncs, ja estan exaurides, i el dissabte 18 de maig hi ha dos cellers. El primer d'ells és Oliver Viticultors, i proposa un tast enogastronòmic itinerant amb diferents parades per la natura amb les noies de Caram Caram, que fan uns tastos doncs, sorprenents realment. I per altra banda, el celler Alta Lella, per tant hem d'anar a Lella, i ells proposen també quelcom molt especial, alta gastronomia amb Averist Marc del celler de Can Roca. També amb la gent s'anirà doncs, per l'entorn del celler de Lella. Per cuinar després les plantes que s'hagin recollit.
I tanquem aquesta primavera del Cava el cap de setmana del 25 i 26 de maig.
Sí, per acabar el mes tindrem a Covides el dissabte 25 de maig Nordic Walking i Branch entre vinyes, després a Sumarroca una botifarrada de primavera, a Giovanni Vins, mercat de primavera, gastronomia, caves, vins i música, i finalment a Caves Bolet, un maridatge amb caves de guarda superior. De fet, tots ells, tots els cellers, tots els tastos que proposen a la primavera del Cava, són tastos amb caves doncs, potents, importants, de guarda superior, és a dir, amb molta criança, realment per als amants no, dels caves i sobretot també pels amants que tenen ganes de passar un cap de setmana diferent a la natura, amb família, amb amics, amb qui vulguin.
Com dèiem, a www.laprimaveradelcava.com hi ha tota la informació d'aquestes activitats. Allà poden llegir, poden mirar els horaris, aquestes activitats, les que tenen places, les que no, i conformar-se a aquests diferents caps de setmana, perquè, com bé dèiem, Anna, hi ha propostes una mica per tots els gustos.
Sí, sí. Hi ha des de concerts que estàvem parlant fins a maridatges, després hi ha... Això no n'hem parlat, però també algun del que estava exaurit, doncs imagina't, tastos de caves i xocolates, no? O, per exemple, això, no sé, caminades, sortides... En fi, una mica de tot, per tots els gustos i també per totes les edats. Nosaltres trobem públic que va des d'això infantil, nens petitons que s'apunten amb les seves famílies, fins a parelles de mitjana edat, fins a àvies i avis que també hi van i també participen en tot. Per tant, realment és una festa, totes les activitats.
Abans comentaves no, que històricament la Verema és l'època en la que més gent ve al Penedès, però la primavera és una època magnífica, perquè tenim les vinyes estupendes. I ara que portem unes setmanes que mica en mica va plovent, i això s'agraeix moltíssim, doncs estan en el seu millor moment.
Sí, sí, és l'època de la floració i també el raïm doncs, floreix, es fa gran i també per entendre no, el procés de com és que veremem al final, doncs hem d'entendre d'on surt tot això. I com tu bé dius, el paisatge és espectacular, el Penedès és un indret també molt i molt bonic per venir a veure'l i sempre que la gent que ve sempre se sorprèn, no? Diu, ostres, tan a prop de Barcelona o tan a prop de Tarragona i és un territori encara molt desconegut, no? Per tant, amb activitats com aquestes, els cellers el que volen fer és obrir les portes, no? I que tothom conegui la història que hi ha darrere del Cava.
Al final, també, moltes vegades, també va bé aquestes propostes que feu any rere any i que els cellers, mica en mica, van fent i amb moltes ganes, també obren la porta al turisme, a que vingui a gaudir d'aquestes propostes i que després es quedi als nostres municipis i vagin a veure com les coses més importants que tenim al voltant, no?
És així, no és només anar amb una activitat d'un celler, sinó es conèixer, com tu bé dius, el territori, el Penedès i també altres territoris vitivinícoles de Catalunya. Té una riquesa inigualable en quant a restauració, allotjaments, entorn, museus també. Per tant, evidentment no és un bolet només l'activitat que es proposa, sinó que la gent doncs, vingui, ho conegui i vulgui repetir. I ens hi trobem, que normalment molts dels que venen han vingut també a altres edicions i repeteixen. I això per nosaltres també és un goig perquè és veure, no?, que estem fent bé les coses, i per altra banda, doncs, veure que hi ha interès i que potser en un any visiten un celler i l'any següent en visiten un altre i al cap de 2 anys han decidit canviar i en fan un altre, no?, a repetir el primer, perquè ja portem 7 edicions i, per tant, hi ha gent que ja és molt assídua.
Ara, si et sembla, per acomiadar-nos, et deixo els micròfons perquè convidis els nostres oients a que trastegin el web de www.laprimaveradelcava.com i que vinguin a gaudir d'alguna d'aquestes propostes que acollirem durant aquest mes de maig.
Sí, animo tothom, la veritat, animem tothom des de l'Associació d'Elaboradors de Cava a venir, a gaudir, a passar una estona increïble amb família, amb amics, amb la parella també, un moment de desconnexió que el dia a dia molt sovint ens costa trobar-lo, i realment és pura natura el que proposen els cellers, però també és cultura, és gastronomia i per tant és un moment únic.
Doncs ho deixem aquí, que millor que convidar els nostres oients a que vinguin a gaudir de la primavera del Cava. Anna Gual, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Penedès en Xarxa i que vagi superbé aquesta 7a edició de la primavera del Cava.
Moltes gràcies, així serà i ens hi veiem a la primavera del Cava.
Penedès en Xarxa.
Dicen que ya está todo inventado.
Donarem la benvinguda a aquesta primavera del Cava amb Guillem Roma i Pedro Pastor i aquest Imaginar.
Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh. ¿Será que algo nuevo puede ser creado? Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar, imaginar dónde quieres estar, poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar. No me entretendré donde tenga suerte.